Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals. Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és ja juny, és el mes de juny, és 1 de juny del 2021. Avui hem de tenir en compte, pel que fa a la previsió meteorològica, que comencem, com dèiem ahir, a l'estiu meteorològic, però el cel ens seguirà obligant a estar pendents dels núvols. La meteorologia tindrà un aspecte destacat, que serà l'ambient càlid avui. Esperem el pas d'una nova pertorbació que escombrarà el territori català, de ponent a llevant, tenint en compte que serem els últims que ens afectarà, per tant, de cara a la nit. Un temps típic primaveral, variable, ennuvolat, càlid i ruixats. Tots els components que esperem els propers dies. Les 8 i pràcticament 2 minuts. Ara el que fem és saludar la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Començant per l'Eugènia Güell. Eugènia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia també. I Paula Balsebre, bon dia.
Hola, bon dia.
Han enviat a presó l'home acusat d'intentar agredir un nen, concretament a l'Escala, quan aquest anava cap a l'escola.
L'home li va baixar els pantalons amb intenció d'agredir-lo sexualment, però un veí que ho va veure va socórrer el menor i va aconseguir que l'agressor fugís del lloc. El nen, de 10 anys, va patir ferides a la cara i va necessitar ser atès a l'Hospital de Figueres, on va anar-hi acompanyat d'un familiar. El detingut és veí del municipi i compta amb nombrosos antecedents.
Sí, sobre una aparcament aparcar, sabreu de quin aparcament parlem, de Platja d'Aro. Sabreu que Castell Platja d'Aro, l'Ajuntament, millorarà l'aparcament de la plaça Europa. L'Ajuntament vol oferir un millor servei, una millor accessibilitat i més garanties de seguretat als usuaris. Per això el consistori farà un requeriment al concessionari de l'aparcament, l'empresa Saba. S'espera que les obres es facin entre finals d'aquest any i la primavera de l'any vinent. Ara hem de parlar de la recollida porta a porta de Palafrugell. I és que hi ha canvis, també. Hi ha canvis pel que fa a un tipus d'escombraria concreta. Paula.
A partir d'ara, les bosses de bolquers compreses o excrements d'animals domèstics que es poden dipositar qualsevol dels dies de recollida porta a porta hauran d'anar etiquetades. És una mesura per evitar malentesos en la recollida i evitar que algunes bosses no recullin pensant que són residus mal separats.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni impulsa una línia d'ajuts de fins a 6.000 euros per a empresa o autònom que permeti incentivar la contractació.
L'objectiu d'aquestes subvencions és fomentar l'increment d'ocupació durant la temporada d'estiu. Aquests ajuts s'hi poden acollir els autònoms, microempreses o pimes que tinguin vigents els permisos corresponents a l'activitat en el municipi de Calonge i Sant Antoni.
Palamós estrena la primera residència mediterrània per gent gran amb la titulació de residència mediterrània.
Sí, a partir d'aquest juny s'obrirà una nova residència i centre de dia de gent gran al centre de Palamós, la Palamós Marc Residència Mediterrània. Es calcula que tindrà en cabuda 44 usuaris i donarà feina a 35 professionals.
Notícia que en aquest cas avançava al Punt Avui. Ara hem de parlar de la nàutica recreativa, d'anar en barco, vaja. Perquè la nàutica recreativa, avisen els experts, genera contaminació acústica i de les aigües amb impactes severs en l'hàbitat marí. Això una cosa que ja ens podíem imaginar, però que ara confirma un estudi.
Doncs sí, les embarcacions nàutiques recreatives generen impactes greus en els hàbitats i espècies de la Mediterrània, com ara la contaminació acústica i de les aigües. Això provoca que, per exemple, les aigües siguin més tòxiques a causa de la pintura de les embarcacions o del combustible i que moltes espècies autòctones s'acabin desplaçant. Així ho determina un estudi elaborat per la Universitat de Girona.
Els càmpings gironins creen Camp and Go, un servei especial per autocaravanes.
L'Associació de Càmpings de Girona ha impulsat la iniciativa Camp and Go, adreçada a les autocaravanes que fan ruta pel territori. El servei ja compta amb 25 establiments per donar resposta a l'increment de viatgers d'aquesta modalitat.
I en cultura hem de parlar del Festival de Cap Roig, que ha esgotat entrades per diversos dels seus concerts, concretament els Amics de les Arts, Sopa de Cabra, Blau Mut, el Pot Petit, també.
A falta d'encara quasi bé dos mesos pel començament del festival, els concerts dels Amics de les Arts, Sopa de Cabra, Blau Mut i el Pot Petit ja han anunciat el cartell de sold out.
Doncs això és el que explicàvem, efectivament, i hem d'explicar també, pel que fa a cultura, que el calongí Alfons Cama publica El llarg silenci dels botxins. Eugènia.
En aquesta novel·la recupera alguns dels personatges de l'olor de la seva pell, una altra novel·la que va fer, per donar-los vida. En aquesta vegada, però, els diversos entramats familiars giren entorn de la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial, dos conflictes bèl·lics que han deixat petjada i que encara avui ressonen en el nostre dia a dia.
I en esports, l'equip ciclista Massi Tàctic guanya la revolta per equips i queda segona en individuals.
Exacte, el Massi Tàctic UCI Women's Team, equip ciclista de Torroella de Montgrí, va quedar primer per equips i segon en individuals amb la ciclista Vera Heine al capdavant el diumenge passat a la competició Revolta de Sant Cugat.
I pel que fa als esports encara, de seguida parlarem amb la presidenta del nou club de futbol que s'ha creat de la Unió entre diversos equips, sobretot el Guíxols i el Vilartagues de Sant Feliu de Guíxols, i vaja, un equip que uneix tres i que suposa un nou revulsiu en l'activitat futbolística de Sant Feliu de Guíxols. Parlarem amb la Laia Bodró, que és la seva presidenta. Ara és moment de conèixer la previsió del temps per avui. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Ho dèiem en començar, primavera meteorològica que s'acaba, però segueix present en les característiques dels temps.
Avui dimarts comencem mes i, com dèiem ahir, comencem estació meteorològica, ens plantem a l'estiu meteorològic, però el cel ens seguirà obligant a estar pendents dels núvols. Tot i això, la meteorologia tindrà un altre aspecte per destacar, que serà l'ambient càlid. Avui esperem el pas d'una nova pertorbació que escombrarà el territori català de ponent a llevant i, tenint en compte la zona nord-oriental que ocupem a la geografia catalana, serem els últims que ens afectarà. Al llarg del dia esperem núvols que aniran augmentant d'extensió i s'aniran posicionant. Al matí no esperem cap conseqüència, però de cara a la tarda, vespre i nit, podrien afectar-nos alguns ruixats convectius amb possibilitat d'aparell elèctric. Les temperatures quedaran molt semblants ahir dilluns, assolint 25 graus màxims a la zona del Baix Empordà. Un dia típic primaveral, variable, ennuvolat, càlid i amb ruixats, tots els components que esperem els propers dies.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I el comentari del dia avui al Supermatí de Ràdio Capital, quan són les 8 i 8 minuts, ens l'envia l'escriptora Sabel Gámez.
Mas Pou. Cada dia, una o diverses descobertes ens té preparades al Baix Empordà. I això no és res de nou. Per sort o pel destí, crec més en aquesta segona opció, visc en un entorn que no s'acaba mai, inclús quan hem estat acotats a ell. I gràcies a aquest infinit de possibilitats, el que és un dia qualsevol es converteix en un dia especial, en una postal que pots veure i reveure, gaudir i tornar a gaudir quan vulguis. Un d'aquests dies especials em va portar fins a Paratallada. Paratallada em va portar a Palau-sator. I Palau-sator a una gran casa pairal del segle XVI que encara conserva bona part de la seva estructura original i tot el seu encant. Allà s'ubica el restaurant Mas Pou, un restaurant que és més que un restaurant. La seva terrassa jardí, els seus menjadors interiors, el seu pati, són l'escenari perfecte per gaudir del millor producte de proximitat, de la bona cuina i de la seguretat que tot el que arriba a la taula ha estat escollit especialment per tu, per la Tis i pel Josep Maria, i servit per un equip excepcional de cambrers liderats pel Paco. Però si amb això no és suficient, l'elaboració pròpia d'un oli, d'un vi i sobretot d'una confitura de meló i síndria ho acaba de rodonir. Sobretot quan ho pots tastar a casa. I al fi de festa, també ho han previst, al Bar Museu, allà mateix, un espai on la història conviu amb trobades d'amics, aperitius, cafès i la millor exposició d'articles, fotografies, escenaris d'una època que, malgrat que sembla llunyana, és ben a prop gràcies al Josep Maria i que té les portes obertes per qui la vulgui veure i viure. Les obrim?
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I avui Nil Moliner s'estrena en solitari cantant en català Som ocells, cançó que formarà part del nou disc. El músic ja havia cantat anteriorment en català. Avui Som ocells és la cançó del dia.
Som com dos ocells a dins la nit que creuen totes les tempestes que ja no els hi cal mirar enrere. Quan la tristesa ja no em ve a veure, deixo que el vent em porti per altres dreceres. Miro a la lluna per fer-me entendre que abans que res he d'estimar-me com ho feia. I sé que costa, mentre el temps passa, assumir cada record amb la nostàlgia. I sé que costa imaginar-te quan la ferida no ha tancat i encara sagna. Ara hem de comprendre que no és el mateix, però encara em queden forces. Ara hem de saber que potser no ens trobem i això encara em destrossa. Ara hem de cuidar-nos i que ens porti el vent a qualsevol indret del món. Et recordaré per sempre més. Som com dos ocells a dins la nit que creuen totes les tempestes que ja no els hi cal mirar enrere. Som com dos ocells que volen alt que mai més volen tocar el terra encara que els hi plogui pedra. Moltes gràcies per marxar, moltes gràcies per quedar-te. Moltes gràcies per ser tu, per ser la llum que no s'apaga. Moltes gràcies per demà, moltes gràcies per sempre. Moltes gràcies per volar i no deixar-me sense guerra. Som com dos ocells a dins la nit que creuen totes les tempestes que ja no els hi cal mirar enrere. Gràcies per ser tu, per ser la llum que no s'apaga.
De seguida tornem aquí al Supermatí en parlant amb Laia Bodro sobre el nou club de futbol de Sant Feliu de Guíxols.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
El Festival Ítaca us proposa 3 nits de concerts a Gualta. Nit empordanesa amb Masoni, San Josex i Jordi Serradell. Talent quilòmetre zero per una nit de festa. Nit jove amb The Tyets, Ariana Abecassis i Galgo Lento. Promeses de l'escena musical catalana. I tancarem el cap de setmana amb Núria Graham, que avança temes del seu nou disc. Del 4 al 6 de juny. Entrades a itacacultura.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Saps que al juny Google posicionarà els webs segons la seva usabilitat i velocitat? Si vols que el teu web voli i es posicioni a les primeres pàgines de Google per guanyar clients, contacta amb nosaltres. 684 041 799 684 041 799 o visita el web creativa.cat. Creativa Online. Som especialistes optimitzant webs. No et quedis enrere.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, soc en Carles Sant José de Sant José i vull felicitar Ràdio Capital per aquests 20 anys en antena. 20 anys ja són bastants fent Ràdio a l'Empordà. Felicito a tothom, el seu director, els seus col·laboradors i tota la gent que hi ha posat les ganes. Una abraçada a tots, felicitats.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
Si vols gaudir de les delícies de la nostra costa, t'esperem del 8 de maig al 6 de juny a la 22a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats programades pels caps de setmana.
Peix de Roca a Begur, amb el patrocini de vins i caves Peralada.
Per a més informació, visit begur.cat i a l'oficina de turisme al telèfon 972 62 45 20. I segueix-nos a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
22a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. La DS Guíxols, el Vilartagas Club de Futbol i el Sant Feliu aproven fusionar-se en una sola entitat. Ho vam saber ahir, per tant, hi haurà una mateixa entitat, tots tres formant una mateixa entitat, un mateix club de futbol de Sant Feliu de Guíxols. I per això avui volem parlar amb la presidenta del nou club de futbol Sant Feliu de Guíxols, l'amiga de Ràdio Capital, Laia Bodro. Què tal, com estàs? Ai, espera, que no et saludem, que no t'escoltem un segon ara que et pujo el canal i t'ho poso bé. Ara sí, Laia Bodro, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Com va? Com neix aquesta iniciativa de poder unir els tres clubs de futbol?
Bé, això fa temps que es treballa. És un procés que ve de llarg. Fa 4 anys, el president, que ja era de l'escola de futbol, va passar a ser-ho també del Guíxols, també ja ho era del Vilartagas, i es va començar a gestionar el futbol de Sant Feliu amb una sola junta, però eren tres clubs separats, amb la idea de que això, que ara, que en aquell moment es va fer amb una sola junta, passés a ser un sol club al cap d'uns anys. No era un procés fàcil, perquè el soci, tothom estima molt el seu club, tothom vol la seva identitat, llavors s'ha hagut de treure un treball, i que culmina aquest any per circumstàncies de pandèmia, perquè això s'havia d'haver fet fa un any. Però bueno, s'ha acabat aquest any, per si hem pogut fer-la i d'aquí neix.
I com s'han pogut acomodar totes aquestes diferents ànimes, aquestes idees que cadascun dels aficionats tenia del seu propi club?
Bueno, no ha estat fàcil. Ha estat una feina d'anar picant pedra durant anys, però bueno, crec que al final ha estat una qüestió de supervivència. Tenir tres clubs a la ciutat, dos d'amateurs que només tenen un equip amateur i un futbol base a part, que cadascú va a la seva, al final a la ciutat i el futbol de la ciutat no els beneficien res. El millor és que tots anem a una, i com que durant molt de temps no s'ha fet, ara que anem tots a una, doncs això és una qüestió de supervivència i el soci al final ho ha entès. Ha vist que el millor és que anem tots a una. que no té sentit que els nens vagin a aprendre a jugar a futbol fins a una edat i llavors quan acaben els juvenils no saben ni a quin equip anar. No. El que té sentit és que tu comences de petit a jugar a futbol amb la idea que quan siguis un jugador adult tens el teu equip a la ciutat per poder jugar. Clar. El mateix equip en què tu has crescut.
Jo, la veritat és que no conec el món futbolístic de Sant Feliu de Guíxols, però sí que caldria esperar, per exemple, que entre el Guíxols i el Vilartagàs hi hagués rivalitat.
Sempre, n'hi havia hagut sempre, però una cosa és que hi hagi una rivalitat que està molt bé en el món del futbol i l'altra és que els dos equips vagin a la seva. Una cosa és rivalitat, no juguem a la mateixa categoria, llavors no té cap sentit no ajudar-se els uns als altres, que és el que hem estat fent durant aquests últims anys. Va. Quan vam coincidir a la mateixa categoria, evidentment allà ja pots ajudar tant, no? Però ara mateix estem una categoria, uns estan a segona catalana, uns estan a tercera, i la cordialitat és màxima i l'ajuda també.
Per tant, ara el nom serà Club de Futbol Sant Feliu de Guíxols en els tres casos, eh?
Sí.
Clar, en quines categories juguen cadascun dels equips? Ara ens ho deies, no?
Sí, el Guíxols juga a segona catalana, el Vilartagàs està a tercera, i llavors bueno, els equips de l'escola doncs, estan en diverses categories de nanos, de nens. No? Però d'equips amateurs ja estan a segona i a tercera.
Va. I quins reptes tenen ara mateix? Quins són els principals reptes que encareu com a presidenta del club?
Home, el principal repte passa a ser ara en el tema educatiu esportiu. És una de les coses que més importaran en aquest nou club és formar jugadors, més enllà d'altres temes futbolístics de categories i res. Al final, una escola de futbol i més d'una ciutat ha de formar els nanos de Sant Feliu en el món del futbol. Llavors, a partir d'aquí, l'objectiu és que d'aquí uns quants anys, en un termini mitjà, tant el primer equip com el segon siguin nodrits de jugadors sortits de l'escola. I això ara ja es fa, perquè ara ja tenim bastant de massa de jugadors d'aquí, però l'objectiu és que d'aquí uns anys gairebé tota la massa de jugadors tant del primer equip com del segon siguin sortits del mateix club. Que un jugador quan entri a l'escoleta a jugar amb 3 anyets pugui acabar la seva carrera futbolística amb 30 en el mateix club. Aquest és un dels objectius que tenim.
I això una mica ara s'aconsegueix?
Fa uns anys que sí. Ara, per exemple, el Guíxols, molts dels jugadors, una bona part, són sortits de l'escola de futbol de Sant Feliu. I el Vilartagàs, molts d'ells, per no dir la majoria, són sortits també de l'escola. Uh-huh. S'ha aconseguit, però durant molts anys això no s'aconseguia. Uh-huh. Doncs ara, un dels objectius és que sí. O sigui, un de la filosofia del club, dels valors del club serà aquest. No anar a buscar jugadors a fora, sinó tenir-los a la casa.
Quin suport heu rebut des de l'Ajuntament, si és que n'heu rebut d'algú, quina participació per part de l'Ajuntament en la creació d'aquest nou club?
Home, l'Ajuntament és una de les parts implicades, no, però sí que és una de les parts que ha lluitat més perquè això passi. Uh-huh. Des de l'Ajuntament han vist clarament que el Sant Feliu ha d'anar un al futbol i que no té sentit anar cada un pel seu costat. Llavors ells ens han ajudat molt amb la fusió i han estat molt al costat de les juntes perquè això passés.
Mm-hmm. En quin moment tu decideixes implicar-te en la governabilitat primer del Guíxols i ara del Sant Feliu, del Club Sant Feliu de Guíxols?
Bé, doncs fa un any més o menys, a finals de juny de l'any passat, el Guíxols, que és el meu equip de la ciutat, que fa molts anys que segueixo i que fa molts anys que anim, es quedava sense junta, perquè la junta que hi havia en aquell moment, que era la que gestionava els tres clubs a la vegada, per temes, havia de plegar tant del Guíxols com del Vilartagàs, i ens trobàvem que no tenia, el Guíxols no tenia una continuïtat, perquè la massa social dels guixos, diguem que és una mica envellida, i que són, costava trobar algú que es volgués posar al front de la gestió d'un equip. I, bueno, allò que amb algun amic, que també sempre hem seguit l'equip, ostres, no pot ser, no pot ser que no hi hagi ningú, hem de fer alguna cosa, i aquí ens vam trobar. Uh-huh. I així va ser, quan, com, i aquí, i a l'hora de, clar, aquest any ja sabíem el que anàvem, que era, la fusió s'ha de fer en quan es pugui, perquè quan vam entrar no es podien fer assemblees, bueno, ha estat tot un any que ha sigut molt complicat pel tema Covid per poder fer aquestes coses com una assemblea general de socis, però bueno, portem des del gener, febrer, treballant amb les altres juntes per fer aquesta realitat, perquè el nou club fos una realitat. Uh-huh. I vam començar a treballar, a negociar com volíem que fos, quines eren les coses que hi havia d'haver si o si en aquest nou club. I bueno, això va culminar fa uns 15 dies, si no m'equivoco, 3 setmanes, i aquesta, quan ens han deixat fer les assemblees, han pogut acabar. Com he acabat de president aquí? Doncs, bueno, vam proposar i tothom va estar d'acord i així es va sortir.
Una mica. Quines dificultats suposa ara encara la pandèmia en el dia a dia del club?
Clar, és que perquè entenguis, pels que no sapigueu del món de futbol, segona catalana, que és on jugava el Guíxols, uh-huh, no ha jugat. Llavors jo com a gestió aquest any de com ha anat el dia a dia el club, és que no en tenim gaire experiència, com siguem, perquè no en fer res. Però clar, et condiciona molt el tema d'entrenament, el tema de vestuaris, que encara hi ha ciutats que no deixen entrar els vestuaris, que no deixen fer servir aquesta part dels camps, et condiciona a l'hora d'entrar gent al camp, que els has de controlar, de fer, et condiciona el bar, encara condiciona moltes coses. I sobretot amb nens has d'anar amb... et condiciona molt el tamany dels grups, uh-huh, moltes coses. Suposem que d'aquí l'any que ve, bueno, d'aquí al nou curs, quan tornem a començar i ja ho agafem més nosaltres, s'haurà relaxat tot una mica, esperem.
Ja teniu, per tant, teniu públic, eh?
Sí, 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 des que es va tornar a obrir el futbol va entrar públic, separat, amb la seva distància, la seva mascareta, tot molt correcte, però públic ha pogut entrar i... A veure, nosaltres no hem jugat al Guíxols, però parlo del que he vist amb el Vilartagues, menys mal que hi pot entrar públic. Mm-hmm.
Doncs Laia Bodró, presidenta del club de futbol Sant Feliu de Guíxols, un nou club que neix de la fusió de tres a Sant Feliu de Guíxols. Gràcies per passar avui pel Supermatí i que tinguis molt bona sort.
Igualment, moltes gràcies.
I molts èxits en el club.
Merci.
8 i 27 minuts, més notícies. Recordareu el cas perquè ens en vam parlar, tot i no ser del Baix Empordà, però per proximitat i perquè és un cas molt cridaner i que pot passar a qualsevol lloc. Aquell cas d'un home que havia intentat agredir sexualment un nen, mentre ell anava a l'escola. Doncs bé, el jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Figueres ha enviat a presó aquest home de 54 anys per intentar atacar aquest nen. Tenia 10 anys i estava intentant, o estava anant a l'escola, a l'escala, i el va atacar i el va intentar agredir sexualment. El detingut és un veí de l'escala i compta amb nombrosos antecedents. Tot plegat va passar el 25 de maig, cap a les 3 de la tarda, just abans de l'hora d'entrar al col·legi.
Sí, segons va poder saber la CN, la criatura anava en bicicleta pel carrer Llívia quan l'agressor se li va abraonar, el va fer caure a terra i se li va posar al damunt. L'home li va baixar els pantalons amb intenció d'agredir-lo sexualment, però un veí que ho va veure va socórrer el menor i va aconseguir que l'agressor fugís del lloc. El nen va patir ferides a la cara i va necessitar ser atès a l'Hospital de Figueres, on va anar-hi acompanyat d'un familiar. El menor va arribar a urgències cap a les 4 de la tarda i després de curar-li les ferides, que sobretot eren contusions, des del centre es va activar el protocol per agressions sexuals i un forense va examinar el menor. Cap a 6:45 de la tarda el nen ja va rebre l'alta. Va ser 2 dies després que els Mossos d'Esquadra van arrestar el presumpte autor per un delicte de lesions i un contra la llibertat sexual en grau de temptativa.
Si soleu anar a Platja d'Aro, segur que haureu aparcat moltes vegades a l'aparcament de la plaça Europa. Doncs bé, l'Ajuntament vol fer-hi canvis. Concretament han detectat falta d'accessibilitat, mal servei i poques garanties de seguretat pels usuaris, o si més no és el que volen reclamar al gestor. Més garanties de seguretat, millor accessibilitat i millor servei en aquest aparcament.
Per això, al ple municipal del passat 26 de maig es va aprovar un requeriment que el consistori farà el concessionari actual de l'aparcament, que és l'empresa Saba, per tal de fer aquestes millores. L'alcalde de Castellvetge d'Aro, Mauricio Jiménez, va explicar que l'equip de govern ha explorat diferents vies per tal de solucionar aquestes deficiències. Una de les opcions que s'havien plantejat, ara ja descartada, era la de recuperar la concessió de l'aparcament. Fent això, però, el consistori hauria hagut de compensar econòmicament l'empresa i fer-se càrrec de la gestió. Per això s'ha acabat apostant per una altra via, que és la de treballar en el marc del contracte actual i exigir una millora en el servei, en les instal·lacions, en la maquinària i en les places elèctriques, entre altres. Així ho explicava l'alcalde Mauricio Jiménez al ple.
En tot cas, avui, què porta aquest dictamen? Bàsicament, el requeriment al concessionari actual, que és Saba Aparcamiento Societat Anònima, doncs, de la necessitat de modificar un contracte de concessió, la necessitat de modificar doncs, un projecte en base a un interès públic i, per tant, òbviament, a posar sobre la taula un projecte de millora.
L'alcalde assegura que treballaran per millorar l'aparcament en el mínim temps possible i apunta que s'han començat ja a veure algunes millores en la neteja, en el manteniment o en l'estat d'algunes màquines. Tot i això, avisa que segurament passaran mesos fins que es vegi algun canvi substancial a l'aparcament, ja que l'objectiu és que les obres comencin entre finals d'aquest any i la primavera de l'any vinent.
Ens moguem amb un objectiu de que entre finals d'aquest any i la primavera de l'any vinent tinguem obres en aquest aparcament. Aquest és l'objectiu que l'equip de govern marca, posa sobre la taula i demana i exigeix a l'empresa i, per tant, hem de treballar amb certa premura.
La resta de grups municipals es han mostrat d'acord amb l'equip de govern en aquesta necessitat de millorar l'aparcament i de fer-ho per aquesta via. Així doncs, el dictamen es va aprovar per unanimitat.
I atenció, si sou de Palafrugell, si viviu en una zona on la recollida d'escombraries es fa porta a porta i sobretot si teniu nens petits, perquè hi ha canvis en la recollida selectiva porta a porta a Palafrugell. A partir d'ara, les bosses de bolquers, compreses o excrements d'animals domèstics que es poden dipositar en qualsevol dels dies de recollida porta a porta hauran d'anar etiquetada. L'objectiu és evitar confusions que segons l'Ajuntament hi havia fins ara.
L'àrea de qualitat urbana de l'Ajuntament ha implantat aquesta nova mesura per evitar malentesos en la recollida i evitar que algunes bosses no es recollissin pensant que eren residus mal separats o que no tocaven aquell dia. La recollida de restes fa els dimarts, però aquelles persones que han de llançar residus com bolquers, compreses o excrements d'animals domèstics i no puguin esperar el dimarts, ho poden fer cada dia amb bosses a part, excepte dijous i dissabte, que no hi ha cap tipus de recollida. A partir d'ara, però, aquestes bosses extra fora de dia de recollida de resta hauran d'anar identificades amb una etiqueta o paper enganxat que digui bolquers. Cal recordar que tota la resta de fraccions s'han de treure en una bossa dins el cubell corresponent. Les etiquetes es poden fer a casa o es poden recollir a l'àrea de qualitat urbana de dilluns a divendres en horari de 9 del matí a 1 del migdia.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha impulsat una línia d'ajuts de fins a 6.000 euros per empresa o autònom que volen que serveixi per incentivar l'ocupació.
Els autònoms o empreses que hi estiguin interessats poden presentar la sol·licitud des d'aquesta setmana, tenint en compte que les subvencions poden arribar als 4.000 euros per noves contractacions i són ampliables fins a 6.000 euros si s'acredita que s'ha incrementat la mitjana de personal contractat entre gener i setembre respecte al mateix període de l'any passat. L'objectiu d'aquestes subvencions és, doncs, fomentar l'increment d'ocupació durant la temporada d'estiu. A aquests ajuts s'hi poden acollir els autònoms, microempreses o pimes que tinguin vigents els permisos corresponents a l'activitat en el municipi de Calonge i Sant Antoni i que contractin persones que estiguin a l'atur i que estiguin inscrites al Club de la Feina que gestiona l'Ajuntament en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà.
I quins són els imports que es pot accedir segons el tipus de contractació?
Les bases estableixen una subvenció de 2.000 euros per cada nova contractació durant els mesos de maig a setembre, amb dos inclosos, de 4 mesos de durada, amb una jornada laboral de com a mínim 30 hores setmanals. Per Per les noves contractacions de 3 mesos de durada, la subvenció serà de 1.000 euros i en les contractacions per 2 mesos es podrà accedir a una subvenció de 600 euros. L'import màxim que pot rebre cada beneficiari és de 4.000 euros, si bé aquest import es podrà incrementar en 2.000 euros si s'acredita que s'ha incrementat la mitjana de personal contractat entre gener i setembre respecte al mateix període de l'any anterior. Cal remarcar que aquests ajuts no exclouen la percepció d'altres subvencions que es puguin donar a la mateixa activitat per part d'altres administracions públiques.
Doncs aquesta iniciativa de Calonge i Sant Antoni de fins a de 2.000 euros per cada nova contractació de maig a setembre, que són maig, juny, juliol, agost, setembre, 5 mesos, 2.000, cobreixen una part important d'aquest sou que rebrà aquest treballador. Treballadors, bàsicament, sobretot gent jove, que no és el que són els usuaris d'aquesta nova residència que neix a Palamós. I és que Palamós estrena la primera residència amb un concepte, bueno, que voldrem que ens expliqui la Paula Balsebre, perquè és la primera residència mediterrània de Palamós.
Sí, segons apunta el Diari de Girona, a partir del juny s'obrirà una nova residència i centre de dia al centre de Palamós, la Palamós Mar Residència Mediterrània. Aquesta s'ubicarà al número 8 al carrer President Macià i tindrà una capacitat de 44 residents amb qualsevol grau de dependència. Comptarà amb 2.000 metres quadrats i 4 plantes i es calcula que donarà feina a 35 professionals. Pel que fa al funcionament del centre de dia, les places seran subvencionades per la Generalitat i es permetrà descongestionar les llistes d'espera de geriàtrics de les comarques de Girona i oferir un nou espai de recuperació per persones dependents.
I atenció, si us agrada anar amb vaixell de tant en tant, per la Costa Brava, encara que no en tingueu un, perquè possiblement doncs, no en tingueu un, però llogar-lo de tant en tant, ara hi ha un estudi que explica els efectes que aquesta activitat, que molts fem, però explica quins efectes té per la biodiversitat de la Costa Brava. Un estudi revela que la nàutica recreativa genera contaminació acústica i de les aigües amb impactes severs als hàbitats mediterranis. I és que un estudi de la Universitat de Girona apunta que bona part d'aquests efectes prové dels megaiots, les embarcacions de lloguer o les motos.
En aquest estudi s'han analitzat els impactes ecològics, econòmics i socials d'algunes àrees com Portofino a Itàlia, Cabrera a les Illes Balears, Portcros a França o el Parc Natural del Cap de Creus a l'Alt Empordà. Els científics apunten que part dels efectes provindria dels megaiots, les embarcacions de lloguer i les motos aquàtiques. L'equip científic ha classificat els impactes que té la nàutica recreativa en el medi aquàtic en 3 nivells: fort, moderat i lleu. Per fer aquesta classificació s'ha tingut en compte alguns aspectes com ara la severitat i l'abast de l'impacte, el fet que els danys siguin reversibles o no, o la dificultat per implementar mesures que mitiguin els efectes generats. Els efectes més importants són els danys que generen les embarcacions en hàbitats fràgils, com ara les praderies de Posidònia. Els científics també han destacat la contaminació acústica i de l'aigua que provoquen els motors de les embarcacions. L'estudi també detalla que les pintures antifouling, que són les que eviten que organismes de fauna i flora marina s'incrustin al casc de l'embarcació, es van dissolent lentament a l'aigua del mar i són altament tòxiques i nocives per al medi ambient i la salut de les persones. Finalment, els científics mostren la seva preocupació pel transport i dispersió d'espècies exòtiques, ja que algunes d'elles, com ara l'alga Caulerpa taxifolia, queden incrustades a les àncores de les barques, fet que permet que es desplacin fins a un punt nou i el colonitzin.
I quins són, segons els científics, els impactes considerats moderats o lleus?
En els impactes moderats hi ha vessaments accidentals de combustible, oli de motor o aigües grises que acaben contaminant el mar. Dins d'aquesta categoria, els científics també inclouen la col·lisió de les embarcacions amb animals, com ara cetacis, tortugues, peixos taurons o peixos lluna. Els impactes lleus, per la seva banda, comprenen el vessament d'aigües negres, l'abocament de brossa al mar i la resuspensió de sediments, atès pel pas continu d'embarcacions per fons sorrencs o fangosos. Aquests factors contribueixen a la contaminació i a l'augment de la terbolesa de l'aigua. Finalment, l'equip científic té en compte la problemàtica que implica l'alimentació d'animals marins des de les barques, així com els inconvenients que suposa la il·luminació artificial dels megaiots, que són embarcacions de lleure superiors a 24 metres d'eslora, que poden desorientar els animals i alterar el seu comportament. Els investigadors subratllen que és preocupant la creixent aparició d'embarcacions de lloguer dins les àrees marines protegides. Moltes d'aquestes embarcacions no requereixen llicència de navegació, fet que augmenta el risc de danys ambientals per la inexperiència dels tripulants, com per exemple no ancorar correctament.
Un, dos...
El Festival de Cap Roig anuncia els primers sold-outs, o vaja, alguns dels sold-outs més importants que ja han tingut són el cas, per exemple, de Blaumut, els que estem escoltant, però també els Amics de les Arts, Sopa de Cabra o el Pot Petit.
El Festival de Cap Roig ha anunciat sold-out dels concerts dels Amics de les Arts, Sopa de Cabra, Blaumut i el Pot Petit, superant les 32.000 entrades venudes, que són un 87%. Per la seva banda, els concerts d'Ara Malikia, Nombres G, Taburete, José Luis Perales, Sílvia Pérez Cruz, Rafael, Antonio Orozco i Pablo López també estan a punt d'exhaurir totes les seves entrades. Aquests artistes completen un cartell de 23 concerts que a partir del 23 de juliol i fins al 21 d'agost ompliran l'escenari dels Jardins de Cap Roig. El Festival de Cap Roig també comptarà amb més artistes de primer nivell nacional i internacional i noms tan destacats com Juan Diego Flores, Passenger, Sara Varas, David Bisbal, Antonio José, Love of Lesbian o McLary.
I en cultura també hem d'explicar que el carongí Alfons Cama ha publicat El llarg silenci dels botxins de l'editorial Trípode, on recupera alguns dels personatges de l'olor de la seva pell per donar-los vida. Aquesta vegada, però, els diversos entramats familiars giraran al entorn de la Guerra Civil Espanyola, la Segona Guerra Mundial, dos conflictes bèl·lics que han deixat petjada i que encara avui ressonen en el nostre dia a dia. De què va exactament aquesta novel·la, Eugènia?
Doncs mira, a través d'una troballa inesperada, la Sílvia Tibau, que és la protagonista, i el seu company, l'Albert, s'endinsaran en una recerca que els portarà a descobrir secrets que van marcar un abans i un després en la vida de diverses famílies, incloses les seves, durant la Guerra Espanyola i el Tercer Reich. París, Barcelona i l'Empordà són els escenaris principals d'aquesta novel·la, que té per objectiu desenterrar silencis, tant dels perdedors com dels vencedors, per preservar-ne la memòria històrica i aprendre dels errors que van sentenciar una època i que a dia d'avui perduren. Amb El silenci dels botxins, la sisena publicació de l'autor, Alfons Camas consolida com un bon narrador d'històries amb una novel·la ben documentada, escrita amb mestria i que explora la condició humana. Així ho descriu i ho afirma Coia Valls. Cama entra a formar part de Trípode, una editorial independent que, a banda d'apostar per noves veus catalanes, també incorpora un catàleg d'escriptors amb una trajectòria literària important en el territori.
Alfons Cama és de Calonja, però palamosí d'adopció, no?
Exacte, de fet ara viu a Tarragona. És enginyer industrial, ha publicat 5 novel·les, la primera és El camí dels cirerers, basada en els seus records d'infantesa, també Un pessic a l'ànima, en què se superposen la transformació de les classes socials de l'última meitat del segle passat al món del suro i l'activisme polític del final del franquisme. L'altra novel·la es diu Amb dits de molsa, que va de la immigració, la crisi, l'especulació immobiliària i el món de la droga, i L'olor de la seva pell, que és finalista del Premi Creixells, on els vestigis de la Guerra Civil deixen empremta als membres d'una família empordanesa, i també el primer Piteu, una incursió a la novel·la històrica, amb el món dels teixidors. De fet, aquesta última novel·la que hem dit que trèiem, com dèiem, que ha tret, és un dels personatges de l'olor de pell que es desenvolupen.
De seguida tornem aquí al Supermatí, parlarem de tecnologia i oci digital amb en Josep Lluís Vidal.
La millor varietat musical. Una sola ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Del 17 de juliol al 15 d'agost torna al Festival Portal Blau amb les actuacions de Manel, Oques Grasses, Maria Arnal i Marcel Bagés, Andrea Motis i Randy Gria, Judith Nederman, Su, Manu Guix, Alba Carmona i Daphne Crizaràs, Miqui Núñez i molts més. Festival Portal Blau, del 17 de juliol al 15 d'agost a l'Escala i Empúries. Tota la info a portalblau.cat.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, la Ràdio Capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar.
Al Complex Jocs de l'Estartit us convidem a una jornada completa i fantàstica. De primer, restaurant Swift Takeaway. Les millors hamburgueses d'autor, tapes de disseny, amanides, pollastres a l'as, pizzas... I de segon, diversió assegurada per tota la família al parc d'atraccions Jocs. Karting, circuit de motos, tobogans, llits elàstics i un munt d'atraccions. Si busques el menú perfecte per tothom, restaurant Swift Takeaway i Jocs a l'Estartit.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes. Les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la. Intensament.
A l'Empordà tenim una recepta màgica i es diu FIMAC. Del 4 al 6 de juny, vine al Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí. Gaudeix d'un complet programa d'activitats a diversos espais del poble, amb els espectacles d'Àlex Navarro, G. Alexander i la gran gala internacional amb 5 mags de primer nivell. Pel context sanitari actual, és imprescindible reservar l'entrada pels espectacles a fimac.cat. Del 4 al 6 de juny, vine al Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí, perquè FIMAC és la màgia.
Passen pràcticament 2 minuts de 3 quarts de 9 del matí.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Josep Lluís Vidal, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs?
Bé. Tu?
També. Molt bé, mira, aquí.
Jo sé que estàs content, també, eh?
Per què?
Sí, perquè t'agrada molt això de la doble velocitat dels àudios de WhatsApp, eh?
Oh, sí, ens encanta això, ens encanta.
Tot un descobriment, home, tot una descoberta.
És, bueno, és que hi ha gent que li poses la doble velocitat i parla normal.
Això sí que és veritat, no m'he trobat encara, però és veritat, eh?
Jo sí que m'he trobat.
Mira, és la veritat, mira, no havia pensat en aquesta utilitat.
Clar.
Hi ha gent que parla molt de pressa, eh?
Clar, hi ha gent que parla molt lentament, llavors li poses la doble velocitat i pots tenir una conversa normal.
Clar, és que amb la gent que parla molt de pressa ja és l'hòstia, eh?
Sí.
Per l'expressió, eh? Bueno.
Molt bé, aviam, tenim altres notícies de WhatsApp, això, el fet que cadascú, vull dir, ja tothom haurà vist que pràcticament ja tots els mòbils, no? Ja hi ha la doble velocitat de WhatsApp, ja arriba.
Sí, és una actualització que s'ha anat llançant de forma paulatina, però ara només cal que actualitzis l'aplicació, si no la tens actualitzada a l'última versió, ja perquè tinguis aquesta opció disponible. Recorda que, o recordeu, que per poder activar això, únicament s'ha de fer clic, o millor dir clic, amb el dit s'ha de prémer el missatge de veu que vulguis augmentar la velocitat de reproducció i ja et surt allà doncs, les possibilitats 1.5 o 2, uh-huh. O el doble, no? Està bé.
Aquests canvis que revolucionen la nostra vida diària. I per cert,
sí,
no? Sí, és bastant important per a mi, crec jo, això. I parlant de WhatsApp, finalment no eliminarà els comptes de qui no accepti les noves condicions.
Ai, sí. Tant de renou per res al final, eh? O sigui, al final ha sigut una mica tot com molt, no sé, com molt surrealista, no?
Perquè podríem no haver-les acceptat i no hauria passat res.
Sí, però clar, han jugat amb la por, no? I parlo de por, eh? O sigui, sí, directament. O sigui, parlo de por de moltíssimes persones que veien perillar el seu compte de WhatsApp si no acceptàvem aquestes condicions abans del 15 de maig. Recordem, en segona pròrroga, perquè inicialment la intenció de WhatsApp és que això entrés en vigor a finals de febrer, el 28 de febrer. El que passa és que es va liar tal pel·lícula que ho van haver d'ajornar i van haver de posposar el canvi perquè deien que ho havien d'explicar millor, perquè no havien entès prou la mesura. El cas és que ara s'ha sabut doncs, que WhatsApp ha decidit que no eliminarà els comptes ni tampoc bloquejarà els comptes que no hagin acceptat les noves condicions d'ús de l'aplicació, que resumidament el que permeten és que Facebook pugui accedir a tot el... no tant el contingut, sinó més aviat l'ús que li donem a WhatsApp, és a dir, amb qui parlem, quanta estona ho fem, quin tipus de missatges intercanviem, si enviem missatges d'àudio, més de text o més vídeos, si tenim molts grups, si no, etc. O sigui, fer una radiografia completa de l'usuari, de qualsevol persona que faci servir WhatsApp. Per què? Doncs per després tenir tota aquesta informació, totes aquestes dades, i poder-les fer servir per campanyes de publicitat que puguin comprar les empreses. Clar, recordem que tot això ve doncs, perquè WhatsApp és una aplicació gratuïta, que no té cap font d'ingressos i que ja fa uns anys que va ser comprada per Facebook per molts milions de dòlars. No recordo la xifra exacta, però em sembla que eren 500 milions de dòlars, una cosa així, una autèntica borrada. I clar, això s'ha de rendibilitzar d'alguna manera, no? Llavors, ara havia arribat el moment, sí, no? de fer això i van intentar doncs, posar-ho com una condició, ja, per l'ús de l'aplicació. No se'n van sortir al febrer, es va liar molt, o sigui, va ser un enrenou molt important, volien posposar-lo, ho van fer. També és veritat que aquí a la Unió Europea això no ens hauria acabat d'afectar del tot per el Reglament General de Protecció de Dades, és a dir, per tota la normativa europea entorn a la protecció de dades, que és molt més restrictiva que en altres llocs del món, especialment que als Estats, ja, Units, que és molt més laxa.
Ja.
I, per tant, aquí es venia a venir doncs, una autèntica guerra, una autèntica, sí, batalla entre Facebook i la Comissió Europea. Però, doncs mira, ara han decidit que, veient que molts usuaris s'han passat a Telegram, que ha experimentat per ser un creixement importantíssim en els últims mesos, i que hi ha hagut una certa reticència, doncs han decidit que d'un moment ho deixen tot tal com està, no ho posposen, no és com el febrer que van dir ho explicarem millor i això acabarà arribant, no, és a dir, que no passa res. Això sí, si no has acceptat les condicions d'ús, doncs continuarà sortint-te un avís molt molest que t'ho recordarà cada 2x3.
Mm-hmm. Encara parlant de Facebook i de dues de les altres seves empreses, que són Instagram i Facebook, que ja permeten ocultar likes.
Sí, la veritat és que és una qüestió que també hem parlat diverses vegades, que ha sortit aquest tema, perquè ja és una qüestió que es parla des de fa ben bé un parell d'anys. Va ser el 2019, si no recordo malament, quan l'empresa matriu Facebook va començar a provar aquesta funcionalitat en alguns països del món, 7 països, si no recordo. Entre ells hi havia l'Índia, si no recordo malament. Van començar a provar la possibilitat que l'usuari pogués ocultar, és a dir, no fer públic els likes que obtenia una publicació, tant a Instagram com a Facebook. I això ho feien, deien, per d'alguna manera protegir a l'usuari de possibles... És molt fora això que vaig a dir, de possibles seqüeles psicològiques. És a dir, hi ha persones que realment entren en un estat, no sé si de depressió, però sí realment en un estat anímic baix, per dir-ho així, quan veuen que una publicació seva doncs, no té l'abast o l'acceptació per part dels seus seguidors que ells esperen, no? Sobretot, aquí hi ha un perfil molt, molt destacat, que és el perfil d'alguns o algunes influencers, no? Perfils que es dediquen doncs, a això, no? A promoure determinats productes o la seva imatge personal i que tenen molts milers de seguidors, doncs quan alguna publicació no acaba de sortir com ells esperen, doncs hi ha cert perfil que té la tendència doncs, a deprimir-se, per dir-ho així, no? El cas és que això ara ja ha deixat de ser una prova i ja està disponible per tothom. De fet, jo mateix vaig poder comprovar-ho la setmana passada amb un avís dins de l'aplicació d'Instagram que et diu ara pots ocultar els teus likes. No cal que sigui una funció que puguis activar o que hagis d'activar, millor dit, per totes les teves publicacions, sinó que pots escollir de manera selectiva quines publicacions vols que no aparegui de manera pública els likes que tenen. Això és vàlid tant per Facebook com per Instagram.
El meu dubte és, clar, si, diguem-ne, si una publicació no mostra els likes, si té sentit donar like.
És a dir, si jo no veig, per exemple, els likes que té una publicació teva...
Potser
si
no li dono.
Sentit que, ja, sí,
que jo li pugui donar like.
Sí, 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 la veritat és que hi ha moltes persones que, o en determinats moments, reaccionen d'aquesta manera, és a dir, li donen likes i veuen que això té molts milers de likes, per exemple, sí, que és una publicació popular. Sí, també és una lectura. És una lectura. No sé, jo realment no diré ni que em posessin ni en contra ni a favor d'aquesta mesura, però em sembla també una mica trist, eh? O sigui, que realment, no sé, el teu benestar emocional hagi de dependre de si tens molts likes en una aplicació o no, eh?
Ja, ja, ja.
Que a tots ens agrada,
passa,
eh?
Que és l'època en què estem, no?
O sigui, a tots ens agrada, eh? Que quan facis una publicació, doncs, que tingui un abast, que tinguis interacció, que la gent es respongui, això a tots ens agrada, no? Però d'aquí a que això es converteixi en una cosa, no sé, com molt necessària, és una mica...
Uh-huh. I un últim titular, que és una nova estafa que circula per SMS.
Sí, la Policia Nacional ha advertit d'una estafa que està circulant en els últims dies, en les últimes setmanes, aquí a l'estat espanyol, per SMS. I dius, l'SMS encara circula? Sí. És una mica com dir, encara funcionen les campanyes de correu electrònic? Sí, sembla mentida, però sí, no? I bé, doncs, si rebeu algun SMS d'alguna companyia coneguda, perquè els estafadors estan fent servir marques, noms comercials coneguts, un d'ells, per exemple, l'asseguradora, aquesta línia directa, doncs no feu cas. El que fan és enviar un SMS en nom d'una companyia molt coneguda amb un enllaç i, màgia, si cliques l'enllaç no vas allà on diu el text, que vas a un altre lloc que descarrega un bitxo que fa mil coses amb el teu telèfon, entre altres coses, doncs, bloquejar-te'l, robar-te dades, etcètera.
SMS que venen d'empreses conegudes, no?
Sí, exacte. O sigui, és que, de fet, aquest és el ganxo, eh? Una mica sempre és el mateix. Al final és fer servir un nom conegut, una certa confiança, i perquè piquis. Una vegada més, s'imposa allò que diem el sentit comú. No facis clics en coses que te venen sense esperar-les.
Clar. Clar, clar, clar. Després hi havia... que ara sembla com si hagués baixat una mica, no? Aquella estafa o que t'enviaven un SMS que et deien tens un paquet per recollir.
Sí, 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 de correos, no? Sí, que a més era un virus molt agressiu.
Sí, passa que jo li vaig fer like i per sort no m'ha passat res, crec. Perdó, like. Vaig fer clic en un dels enllaços i per sort de moment encara no ha passat res. Sí, perquè en aquell moment estava esperant un paquet, saps? Llavors...
Bueno,
tothom accepta paquets. Sí, no?
Sí, 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 evidentment. Home, doncs mira, vas tenir sort.
Sí, no sé, potser... Directament. Potser no
vaig... Tens antivirus en el mòbil?
No, pot ser que sí. Pot ser que sí.
Potser per aquí et vas salvar. Perquè realment aquest virus de correos no era... Hi ha diferents tipus de virus o de malware, digue-li com vulguis, no? I que actuen de maneres molt diverses. De vegades, pot ser que tu el tinguis allà i vagi treballant en segon pla i tu ni t'adonis i estan robant-te dades.
Ja.
Però en aquest cas, en el de correus, era una cosa molt agressiva. O sigui, realment te donava el traste amb tot, eh? O sigui, realment s'hagués notat.
Doncs mira, el meu cas no, jo crec que no ho he notat, però vaja, sí, també va bé, clar, és que el meu mòbil crec que porta un antivirus predeterminat, el de Samsung, i potser és veritat, no hi havia pensat que potser això ho va bloquejar, no ho sé.
Sí, 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 podria ser. En tot cas, el sentit comú, si no estem esperant paquets, si no tenim una assegurança amb una companyia determinada, el que sigui, doncs no fem clic en llocs que són una mica... Jo n'he rebut 4 en l'última setmana.
Què dius? Jo encara no. Sí, bé, i de quina empresa ho rebies, en el teu cas?
De la Junta de Galícia.
Ah, molt bé.
Imagina't, no tinc ni cap parent a Galícia.
Però si has de presentar alguna subvenció a la Junta de Galícia, no? Que ja és el que es queda.
Mira, jo què sé, tot pot ser en aquest món, eh?
Molt bé, doncs Josep Lluís, no facis clic, sobretot, i estarem pendents. Aviam, i si en rebo algun durant aquesta setmana, doncs t'ho explico la setmana que ve.
Em pensava que anaves a dir que em reenvies.
No, t'ho reenvio, dic, mira, fes clic aquí, ja veuràs que bé.
Molt bé.
Va, doncs que vagi bé, una abraçada.
Adéu, bon dia.
Adéu, que tinguis bona setmana.
Un minut per les 9, acabarem el supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vila.
Avui esperem el pas d'una nova pertorbació que escombrarà el territori català de ponent a llevant. Al llarg del dia esperem núvols que aniran augmentant d'extensió i s'aniran posicionant. Al matí no esperem cap conseqüència, però de cara a la tarda, vespre i nit, podrien afectar-nos alguns ruixats convectius amb possibilitat d'aparell elèctric. Les temperatures quedaran molt semblants ahir dilluns, assolint 25 graus màxims a la zona del Baix Empordà.
Nosaltres tornem demà al supermatí, com cada dia a les 8 del matí. Mentrestant, ja sabeu que podeu trobar a la nostra pàgina web radiocapital.cat totes les notícies del que passa al Baix Empordà, actualitzat al minut. I a l'antena de Ràdio Capital, ara de seguida ja, la millor música del món que ens posarà l'Àlex Mata. Que tingueu molt bon dia.